los cimientos, cuando no hacer nada y ir pidiendo se convierte en un lamento. Gritas y escuchas solo el eco de un silencio eterno, de una sociedad que olvidó a la otra mitad.
Ferran Busquets, bon vespre.
Bon vespre.
Gràcies per haver-nos atès. El dret a l'habitatge digne i segur és un dret constitucional que no es respecta, oi? Podem dir-ho així directament.
Sí, bueno, és un dels problemes que tenim quan marquem lleis i drets, que és molt fàcil ficar-ho sobre paper, però després a l'hora de complir-ho, doncs, es vulneren moltíssims.
I tant.
I l'habitatge, evidentment, és un d'ells.
Sí, Ferran Busquets és el vocal de pobresa de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social i avui ens presenta l'informe InsoCat sobre habitatge i exclusió residencial. Aquest estudi aporta dades que malauradament no són del tot sorprenents, però sí que són o haurien de ser molt importants i molt impactants. Si et sembla, Ferran, en cito algunes i les comentem. Per exemple, una, el 97% de les persones ateses per les entitats socials a Catalunya tenen problemes d'habitatge. Els problemes d'habitatge són una causa o potser una conseqüència d'altres problemes?
Bueno, són les dues coses. Quan tens problemes d'habitatge, probablement això t'implica que hauré en un cicle de pobresa, perquè evidentment la causa principal és la falta d'ingressos. Si tu no tens ingressos per fer un habitatge, doncs tindràs molts problemes. Estàs abocat a la pobresa, però és que una de les coses que veiem i que ja sabem és que la majoria de gent prioritza sempre pagar aquest habitatge. Per tant, sí, podríem dir que és, sí, és tot és, els ingressos.
És per la seva importància l'habitatge, causa i conseqüència alhora, precisament perquè és un... és una necessitat bàsica, oi? En total, 1.300.000 catalans, i aquesta és una altra dada, viuen en un habitatge inadequat. Per exemple, infrahabitatges, amuntegament o estructures temporals. Què ha de tenir un habitatge perquè sigui considerat adequat? Més o menys això està establert?
Bueno, és el que, al final, el que amb el lloc on vivim, l'Estat o la ciutadania considera que és adequat, aquesta és una mica la definició. En aquest sentit, per exemple, probablement que tingui un espai suficient per a les persones que estan vivint, un dret a la intimitat, un accés als serveis com pot ser el bany o la cuina, que malgrat pugui semblar raonable, hi ha gent que viu, per exemple, habitacions de rellogar que no té aquest accés.
Uh-huh. Avui parlem amb Ferran Busquets, vocal de pobresa de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, que ens presenta aquest informe InsoCat sobre habitatge i exclusió residencial. Gairebé 1 milió més de catalans viuen en un habitatge insegur. És a dir, hi ha 1.300.000 en un habitatge inadequat i 1 milió en un habitatge insegur, ocupacions temporals, amb amenaça de desnonaments o amenaces violentes. Aquest 1.300.000 d'habitatge inadequat, podem sumar-lo al de l'habitatge insegur o potser alguns coincideixen, si no parlaríem de 2.300.000 catalans, no?, entre uns i altres.
Bueno, sí, com molt bé has dit, molta gent pot viure en un habitatge que és inadequat i alhora insegur.
Potser no seria la suma, però vaja.
No seria la suma.
Però seria més d'un 1.300.000, segur.
Sí, exactament. Per tant, podem estar parlant d'aquesta xifra aproximada, que en tot cas és una autèntica barbaritat. També hem de recordar que el llindar de la pobresa, segons aquest mateix informe, estem parlant de prop d'un 29% de la població. I aquestes persones que estan allà que llindar de pobresa, segur que tenen problemes d'habitatge també.
A més, 18.000 persones es troben en situació de sense llar i sense sostre. Ferran Busquets, recordem que tu ets també el director d'Arrels Fundació, que treballa des de fa dècades ajudant gent del carrer, i segur que ens pots explicar breument la situació actual del sensellarisme a Catalunya.
Bé, en aquest cas, les persones que estan sobretot vivint al carrer directament, el problema, com sempre, és que són els grans invisibilitzats, o com a mínim que els veiem però no els tenim en compte, no? Llavors, sí, la situació després d'aquesta pandèmia, doncs, si no vigilem, que és el que bastant malauradament probablement passarà, la xifra anirà en augment. Són moltíssimes persones que les entitats considerem que estan al carrer perquè hem de recordar que són xifres que encara falten molt per tenir de qualitat.
Sí, evidentment, com ja ens apunta ara Ferran Busquets, les 18.000 persones en situació de sense llar no són totes les que viuen al carrer, sinó que moltes estan acollides temporalment en albergs o accepten tenir un sostre temporal, però segons els últims recomptes que es fa cada any, que es fan cada any, podem parlar de més d'un miler, no? Segons els últims, 1.200, sí. 1.300...
I de fet, és bastant probable que puguem arribar als 2.000 o als 3.000. Però això són dades dels municipis que hem recomptat, els municipis que han fet algun recompte, que han fet alguna suma, però hem de tenir en compte que falten moltíssimes més dades. Inclús les dades que poden provenir de la Generalitat són dades agregades dels diferents municipis i que normalment sempre són molt a la baixa, perquè no es calculen bé directament.
Sí.
Per tant, estem parlant de molta més gent de la que acabem representant.
Sí, certament el miler llarg és referit a l'àrea de Barcelona. Certament a Barcelona és on més hi ha, però efectivament, entre que a Barcelona també augmenten i que les dades de tot Catalunya incrementen també malauradament la pobresa, segur que en parlaríem de 2.000 o 3.000, déu-n'hi-do. Quins són, Ferran, els col·lectius més vulnerables en matèria d'habitatge?
Bueno, en matèria d'habitatge, sobretot, el que ens fa patir més són les dones que tenen fills a càrrec, perquè malauradament encara la dona és qui s'acaba fent càrrec de la criança dels fills en aquestes situacions, i el que ens preocupa molt és sobretot els infants que estan vivint aquestes situacions, que són els que estan, els que és més injust, quan ja és injust per un adult, però que el seu patiment és enorme.
Sí, entenem que és una problemàtica estructural i molt complexa, la de l'habitatge, però es proposa, des de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, des d'Arrels Fundació, des d'altres, alguna mesura política o econòmica per millorar el dur panorama que tenim?
Bé, el que cal fer, sobretot, és augmentar aquesta, principalment, és augmentar aquesta inversió en habitatge i trobar solucions que realment permetin, per una banda, incrementar aquest percentatge d'habitatge social. I després, evidentment, malgrat que aquest habitatge social, malgrat que un mercat de lloguer, que tots sabem com està, el que hem d'aconseguir també és que els col·lectius amb més dificultats puguin accedir. Totes aquestes persones que van a buscar lloguer i tenen un origen migrant o mares soles que van a buscar lloguer que tenen moltes dificultats, doncs haurien de tenir-ho més fàcil del que ho tenen.
Sí, de fet, l'estudi apunta a millores en la regulació, sancions als grans tenidors. Això ens donaria per parlar molt. Oi? Aquí la justícia amb l'habitatge passa moltes vegades per deixar de tenir buits alguns pisos, oi? A les grans ciutats. És difícil perquè també el dret a la propietat existeix, és clar.
Bueno, però aquí és on entra l'ètica de les persones, també, no? Quan hi ha un conflicte de drets, cal saber qui és més vulnerable, no? Llavors, quan tu tens el dret a l'habitatge que confronta el dret a la propietat privada, cal buscar un equilibri, evidentment, però cal, quan si la gent té un mínim d'ètica, doncs senzillament no estem dient que fiquin els preus a preu zero, però que no fiquin uns preus cada vegada més alts, que al final és especulació.
Bé, i per acabar, precisament com que després a la següent secció parlarem en aquest programa avui de banca ètica, creus que és, Ferran Busquets, realista pensar en una banca ètica forta? Podria ser part de la solució a l'habitatge?
Bé, tot el que sigui ètic és part de la solució. Si hi ha propietaris que n'hi ha, que tenen una propietat i uns preus de lloguer ètics, doncs llavors això, almenys les persones que estan jugant, funciona. Una banca ètica, doncs, no m'atreveixo a dir, perquè no soc expert en economia, si té viabilitat o no, però com a mínim intentar-ho, jo crec que és una proposta totalment interessant i que cal explorar sense cap dubte.
Hem parlat amb Ferran Busquets, vocal de pobresa de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social. Moltes gràcies. No sé si hi ha, a banda de les dades que hem comentat, segur que n'hi ha moltes més. Invitem, en tot cas, a consultar l'estudi, que són unes 35 pàgines, els qui estiguin interessats, perquè val la pena també per conèixer el problema i ser entre tots una mica part de la solució.
Sí, tant.
Doncs que vagi molt bé, Ferran. Moltes gràcies. També Ferran Busquets, recordem-ho que és director d'Arrels Fundació. Una abraçada, enhorabona per la feina que feu, tant des d'aquest estudi, en coordinació amb moltes entitats, com des d'Arrels Fundació. Fins una altra, una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies a vosaltres.
Ara un parell de falques, publicitat i de seguida Pachamama.
Cuando las piezas no encajan y las paredes ya no son ni casa, cuando llueven amenazas en home.